És als micròfons de Cugat.cat, un dels autors d'aquest estudi que es presenta al Teatre Auditori, Joaquim Solà. Molt bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns, quines conclusions han extret d'aquest estudi?
Potser una conclusió important és que a la zona analitzada, que és el tram central de la B30, en aquests 8 municipis que hem considerat, hi ha un nombre d'empreses força elevat, força diversificat, tant pel que fa als sectors en els que es troben aquestes empreses com el tipus d'empresa per grandària i per tipus de capital, autòcton o bé multinacional, per un costat, i dins d'aquest univers d'empreses hi ha un centenar d'empreses que es poden considerar pròpiament innovadores, és a dir, empreses molt dinàmiques pel que fa a la recerca, a la investigació, a la generació d'innovacions, per un costat, i d'altra banda, que la Universitat Autònoma, que té un elevat nivell d'investigació en molts departaments i en moltes àrees, no es troba prou implicada amb el teixit industrial de l'entorn. És a dir, que potser no s'aprofiten del tot les sinergies que hi podrien haver entre un teixit empresarial tan diversificat i tan potent com el que hi ha en aquesta regió i el que podria oferir la universitat des de la perspectiva de la transferència de tecnologia, el qual per un costat té una part que en podríem dir negativa, perquè aquestes sinergies no s'han generat, però d'altra banda té el vessant positiu en el sentit que hi ha una potencialitat molt gran perquè la universitat es projecti cap a les empreses i aquestes es beneficin de l'existència de la universitat i al mateix temps les empreses doncs, trobin a la universitat les solucions a molts problemes pel que fa a la innovació que potser per elles mateixes no poden resoldre.
Anem a PAMS. En un primer moment han estudiat en diferents àmbits aquests 8 municipis que acotaven. En concret, Sant Cugat, si ens pogués explicar breument quina és la situació actual.
A Sant Cugat el que hem detectat és que presenta unes característiques una mica singulars dins d'aquests 8 municipis, perquè és el municipi que presenta una estructura industrial amb empreses d'un major nivell tecnològic. Hi ha una presència important de la indústria farmacèutica, que és una indústria molt innovadora, amb empreses d'una grandària considerable, tant de capital nacional com de capital transnacional, i en aquest sentit jo diria que té una posició privilegiada. Segurament això també es deu al tipus de polítiques, en aquest sentit bastant proactives, que ha dut a terme l'Ajuntament des de l'àrea de promoció econòmica o des d'altres àmbits per intentar captar empreses amb un perfil, diguem, d'aquestes característiques.
I en segon lloc ens parlava d'aquestes sinergies que s'han de començar a crear entre les empreses d'aquests territoris i la Universitat Autònoma de Barcelona. Si posem-nos a hipotetitzar, en un futur, si es donessin aquestes relacions, on arribaria aquest territori? Com el podríem situar?
Home, d'entrada, les empreses jo crec que millorarien bastant la seva competitivitat, les empreses d'aquests 8 municipis, perquè hi ha tota una sèrie d'allò que els economistes anomenem externalitats que en aquests moments no estan prou aprofitades. I d'altra banda, un cop l'universitat hagués projectat la seva transferència de tecnologia cap a les empreses, diguem, que es troben més properes a ella geogràficament, això segurament també serviria perquè empreses que es troben a d'altres municipis que també formen part d'aquest eix central de la B30, veiessin que la Universitat Autònoma pot jugar un paper molt important, diguem, dinamitzant la innovació, la recerca i, en definitiva, la competitivitat d'aquestes mateixes empreses. Pensem doncs, que hi ha importants companyies multinacionals, municipis una mica més allunyats de la Universitat Autònoma, però que geogràficament formen part d'aquest corredor. Per exemple, Santa Perpètua, Palau de Plegamans, fins i tot Granollers, Martorell, és a dir, tot aquest corredor que podríem anomenar Martorell, Castellbisbal, Granollers, es podria veure molt beneficiat si s'engega aquest tipus d'interacció entre la universitat i les empreses més properes, perquè normalment això genera un efecte també, un efecte difusió o un efecte de treure d'altres empreses quan veuen que les possibilitats que ofereix una gran infraestructura tecnològica, com és la universitat, doncs són ben aprofitades.
En aquest cas li he plantejat jo la hipòtesi de futur. En l'estudi vostès fan una comparativa entre els anys 60, com estava tota la situació en aquests 8 municipis, i després la traslladen al 2006. En un futur, quina seria la hipòtesi que vosaltres heu plantejat?
Sempre és difícil, és complicat parlar del futur i fer prediccions, perquè de fet ningú sabem exactament què és el que succeirà. El que sí raonablement podem pensar és que en aquests municipis la indústria continuarà jugant un paper important els darrers anys, però al mateix temps això es veurà complementat cada vegada amb activitats complementàries de serveis a la indústria que cada cop són més necessàries per la competitivitat de les empreses. Per exemple, empreses avançades de serveis, en alguns sectors empreses de suport a les que ja existeixen, per exemple, empreses de biotecnologia respecte a les empreses farmacèutiques, i jo crec que en aquest sentit el fet de que existeixin altres grans infraestructures a la zona, com el Parc Tecnològic del Vallès o fins i tot el Sincrotró Alba, pot generar un dinamisme empresarial important que ajudi a diversificar més el teixit empresarial, potser amb més presència de petites empreses, però al mateix temps molt innovadores, que potser és una carència que existeix en aquests moments i que aquestes infraestructures poden ajudar a superar.
Per tant, no hi ha indicis d'aquest dinamisme en aquests moments?
És aviat per dir-ho, perquè aquesta gran infraestructura que és el Sincrotró Alba s'ha posat en funcionament fa poc. Crear un teixit industrial al seu voltant porta temps, i a més doncs, estem en una situació que no és massa propícia per engegar noves iniciatives. Però encara que això costi una mica d'arrencar, jo crec que un cop hagi arrencat es generaran unes sinergies i un efecte multiplicador que pot fer que unes empreses atraiguin a d'altres empreses i que a mig termini la zona presenti una estructura empresarial més diversificada cap a empreses i potser que també cap a nous sectors de tecnologia més avançada que en l'actualitat.
S'animen a posar aproximadament una data a que es consolidi tota aquesta hipòtesi?
És difícil. Per posar-vos un exemple proper que ens pot servir de referència, penseu que també una zona que està intentant atreure empreses no només de tecnologia avançada, sinó empreses en noves activitats, com és tot l'espai del 22@Barcelona, és un projecte que té previst, o tenia previst executar-se perquè ja està en funcionament, en 15 anys. Això vol dir que el període de maduració d'aquests projectes és llarg. És difícil fixar una data, però sí podem dir que a mig termini, que vol dir doncs, 8, 10, 12 anys, previsiblement l'estructura empresarial d'alguns d'aquests municipis i segurament amb més força els més propers als grans centres tecnològics doncs, haurà canviat relativament respecte a la situació actual.
Doncs aquestes han estat les paraules de Joaquim Solà, un dels autors d'aquest estudi, que posen la mirada amb optimisme cap al futur i cap al desenvolupament i aquestes sinergies entre universitat i empreses de tota la zona del Vallès Occidental. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.